Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Cucu, cucu, m'ha de dir.
Ossos, nútries, unicorns, flamencs roses, gavines i altres bèsties de ploma. Ja m'entens. Els dimarts al podcast de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb David Ávila.
Ara volem parlar amb una de les institucions que vetlla i que ens protegeix com a col·lectiu. I tenim a l'altra banda del telèfon el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, l'Eugeni Rodríguez. Hola, Eugeni, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda. Encantat d'estar aquí.
Igualment. I també tenim a una de les coordinadores de l'Observatori contra l'Homofòbia, a la Laura Pi. Hola, Laura, què tal? Com estàs, també?
Hola, bona tarda, molt bé, gràcies.
Eugeni, Laura, crec que el 2021, si no vaig errat, crec que el tancàvem, si no vaig errat, d'unes 284 agressions LGTBQ-fòbiques.
Doncs sí, és correcte. No són agressions, sinó incidències.
Disculpa,
val,
sí.
El que vol dir que hi ha un ample ventall, no? Hi ha discriminacions, interpel·lacions, insults, males praxis. Però sí que el total és exacte, són 284. És a dir, gairebé una cada tres dies, més d'una cada tres dies.
I, Laura, a què creieu que és degut a que hi hagi aquest augment de les agressions? Perquè, per cert, també han sortit les dades d'aquest any, avui que és el dia de la lluita contra la LGTBQ-fòbia, avui ha sortit que durant aquest 2022 en portem un total de 91 incidències.
Jo crec que hi ha com diferents factors. Un és l'extrema dreta, els discursos d'odi que s'estan propagant a mitjans de comunicació i que se'n parla poc, però que crec que hauríem de parlar una mica més i dels missatges que envien. I per una altra banda, doncs és evident que el col·lectiu cada cop més vol denunciar totes aquelles coses, no vol normalitzar les discriminacions i agressions que patim en el nostre dia a dia. I jo crec que això també és un símptoma d'una, també, diguéssim, no conformitat amb això, no? I també amb casos doncs tan notoris com el Somorrostro, casos tan notoris com també el del Samuel, doncs també fa que molta gent del col·lectiu ja no vulgui mirar cap a una altra banda.
Laura i Eugeni, ara fa poc parlàvem amb l'AMETS de l'entitat Icosgune, en una entrevista a La Vanguardia, ell deia que s'havia de recuperar la confiança dins del col·lectiu LGTBQI+, de Bilbao i del País Basc. Creieu que això pot ser equiparable aquí?
Sí.
Bueno, jo crec que la dada important és el que tu has dit al principi, no? La quantitat d'incidències que hi ha, i el que tenim clar és que com a observatori, que tenim doncs una forma, no?, de mesurar amb els mateixos indicadors, cada any hi ha més incidències. Per tant, jo ho he dit en altres ocasions, no? Els governs passen, la LGTBI-fòbia queda, i el que no és absolutament comprensible és que tant en el cas de Bilbao com en el cas de Catalunya no hi ha polítiques que, per exemple, a Catalunya ho mandata la llei 11/2014 de prevenció efectives. O sigui, els poders públics són els que tenen l'obligació de que aquesta curva de creixement constant es creixi. Per tant, nosaltres fem els deures, no? Com deia la Laura, el nostre col·lectiu doncs cada cop denuncia més. Denunciar més no significa que abans no n'hi hagués. Abans hi havia les mateixes, però no hi havia les fines. Per tant, la meva intervenció avui, no, en el programa és una crida urgent a que els poders públics posin en el centre de la taula el que és les polítiques que fan, que estan fent o que pensen fer per acabar, per disminuir doncs aquest creixement constant, o sigui, és absolutament insuportable.
Eugeni, dius una crida a les institucions. Què us diuen les institucions respecte
a... Bueno, abans has dit que l'Observatori és una institució, jo crec que no és una institució perquè no som una institució legal, vull dir.
Em referia a institució com a...
Sí, no, per TNTC, però crec que a vegades és important que també les persones oients ho sàpiguen. No som una entitat independent que no neutral. Les institucions, et puc dir que a Catalunya ens diuen poca cosa, o sigui, dic proactivament, o sigui, són nosaltres els que hem de recordar, el que ens hem d'enviar, el... jo ja ho he dit en anteriors vegades, o sigui, a nosaltres podem defallir, però és que els governs tenen l'obligació, tenen el deure de no defallir, de fer-lo bé. Per tant, jo crec que quan no s'està fent bé, només hi ha una sortida. I jo crec que si aquesta situació no reverteix, la sortida només és, doncs, capgirar, doncs, amb altres persones que, o amb altres estructures que ho puguem fer d'una manera més eficient, perquè fins ara, ja t'ho dic, la LGTBI-fòbia cada cop és més gran.
Laura, fa res, crec que fa un parell de mesos, pel programa del 8 de març, parlàveu de la campanya de micromecenatge respecte al col·lectiu LBIT.
Sí.
Com va acabar aquest assumpte? Veu aconseguir...
Sí, sí, vam aconseguir recaudar tot el que demanàvem. Ara estem ja doncs, programant algunes campanyes i algunes cosetes que volem fer amb això que hem recaudat. Estem treballant també molt intensament amb el Pride, que també serà sobre el tema de dones lesbianes, que creiem que també és quelcom important. I al final el nostre objectiu també és visibilitzar les discriminacions i agressions que pateixen les dones del col·lectiu, que sovint queden invisibilitzades.
Eugeni, perquè la gent conegui més la vostra associació, l'Observatori, en què consisteix i quins recursos té una persona que rep una agressió LGTBQI-fòbica quan va a l'Observatori?
Mira, el més important, jo crec, per dir-lo així ràpid i molt comprensible, som una eina al servei del col·lectiu LGTBI en situacions de vulnerabilitat de les persones i, sobretot, i davant de tot, davant d'una violència. Aquesta violència es pot expressar de formes diferents. Què oferim? Doncs oferim amb els recursos que tenim sempre, i no me cansaré de dir-lo, una atenció específica i especialitzada. És a dir, creiem que és importantíssim que al voltant de l'atenció doncs n'hi hagi persones properes i que n'hi hagi professionals. D'entrada, doncs, el més important, que la persona doncs pati una agressió, ja sigui verbal, ja sigui un aïllament, si una discriminació genera doncs un estat psicosocial doncs greu per a aquesta persona en el moment que ho pateix. Amb això doncs poden comptar nosaltres. I després un acompanyament jurídic que no necessàriament ha de passar ni s'ha de traduir en un procés penal, sinó que té diferents vies, sempre d'acord amb la víctima. El més important, si alguna persona pateix una agressió, una interpel·lació a Catalunya, que sàpiga que a l'Observatori, i per exemple la Laura et pot explicar com també dins del món de les dones lesbianes, que nosaltres ens vam autocriticar com a Observatori, perquè deien doncs, que hi havia una infradenúncia, doncs estem intentant també apropar-nos a les víctimes perquè tinguin també eines amables on poder doncs expressar i explicar el que les està passant.
Eugeni i Laura, per Nadal vau celebrar els 13 anys. Com recordeu aquells inicis, sobretot tu, Eugeni, i com ha canviat la història del col·lectiu?
Bueno, mira, els inicis, la veritat que els inicis de l'Observatori sempre diré que van ser gràcies doncs, a l'aposta increïble que va fer el FAC, no el Front de Berenguer de Catalunya, doncs, perquè era un projecte i el projecte va acabant doncs, ser l'entitat que és ara. No? Jo estic molt content, sobretot de la feina que feu els mitjans de comunicació a Catalunya, que és boníssima, perquè no sou neutrals, sou independents, però no neutrals, jo crec que això és importantíssim, i també estic molt content doncs, del suport que hem tingut sempre, sobretot per part de les universitats, de molts ajuntaments, també del govern en moments determinats, i crec que el nostre col·lectiu ha vist com la combinació d'activisme, professionalitat i voluntariat doncs, pot donar resultats doncs, com els que són ara, no? Que són referents doncs, a nivell de Catalunya i també a nivell d'Estat.
Quantes persones formeu part de l'Observatori ara mateix?
Mira, l'Observatori té una combinació, com em deia, tenim molta gent, no?, que surt a l'Observatori, que ve del món acadèmic, que ve de la universitat, que fan pràctiques a l'Observatori, és una part important. Tenint el voluntariat, la Laura doncs, van tindre l'extraordinària sort doncs, de que vingués amb un d'aquests cursos al voluntariat, i tenim professionals poquets, però bueno, cada cop una miqueta més, i també tenim activistes, o sigui, gent doncs, que creuen en l'activisme més polític. No? Això en el dia a dia, en què es pot traduir? Doncs es pot traduir doncs, que podem tindre diàriament en diferents tasques i en diferents formes doncs, un equip d'unes 25 persones.
Avui, que és el dia de la lluita contra la LGTBQI-fòbia, hem comptat amb el president de l'Observatori contra l'Homofòbia, l'Eugeni Rodríguez, i amb una de les coordinadores de l'Observatori, la Laura Pi. A tots dos, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies. Que vagi bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.